Notícies Vespre. Karen Madrid.
El contracte del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries Ames Mazda es revisarà d'ofici. Així ho ha aprovat aquesta tarda el ple municipal del mes de febrer. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La mesura s'emprèn després que el secretari detectés indicis que podrien portar a la nul·litat del document. Una concessió de les més importants de la ciutat a nivell econòmic. Si es confirmen aquests indicis, es portaria a la Comissió Jurídica Assessora.
L'Institut de Recerca del Taulí i l'I3PTE vol recuperar la recerca en infermeria aturada per l'esclat de la pandèmia.
Des del grup de recerca d'infermeria assenyalen la importància de reprendre la investigació per millorar les cures. També demanen a la direcció de l'hospital més suport perquè les professionals puguin fer aquest pas.
L'oci nocturn reobrirà l'11 de febrer i ho farà sense passaport Covid.
El govern català ho ha anunciat avui quan també ha posat sobre la taula la possibilitat d'eliminar les quarantenes per positius a les escoles. Les dues mesures pretenen caminar cap a la normalitat just quan es calcula que la sisena onada comença a remetre.
I en esports, el Sabadell recupera demà el partit de la setzena jornada.
Serà el tercer intent després de dues suspensions per coronavirus. Pedro Munitis veu aquest xoc contra el Betis Deportivo com l'oportunitat per sortir del descens.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Situació molt complicada a aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell. A l'AP7, 4 quilòmetres de retencions a aquesta hora a Barberà en sentit sud. A la B30, 1,5 km, també al mateix municipi en sentit sud per enllaçar amb la C58 i 3,5 km més a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord, també per connectar amb l'autopista del Vallès. A Barcelona, aturades a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables. Hem d'esperar que segueixin així? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. El vent ja ha tendit a afluixar durant aquestes últimes hores, però encara està bufant amb ratxes de 80-100 km per hora cap al terç nord del país, cap a les cotes més altes del Pirineu o cap al nord de l'Alt Empordà, i el vent també és força destacat cap al sud del Baix Camp. Aquí amb ratxes de 80 km per hora cap a la resta del país sí que es deixa notar el vent, però ho fa amb menys intensitat i durant les properes hores s'espera que en general vagi a menys. Pel que fa a la temperatura, a hores d'ara tenim valors de 14 i 15 graus en punts del litoral. Cap a l'interior l'ambient és més fred, sobretot en punts del Pla de Lleida, aquí amb temperatures de 10-11 graus, i sí que en punts fins i tot de l'altiplà central, entre la zona de la Segarra i de l'Anoia, fins i tot han quedat una miqueta més baixes aquestes temperatures. De cara a demà, al matí, començarem amb un ambient més fred, i és que també s'espera que el vent se vagi calmant i d'aquí que la temperatura sí que en alguns sectors pugui baixar més. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El contracte de la neteja viària i recollida d'escombraries es revisarà d'ofici. En cas de trobar-se indicis que el poguessin portar a la nul·litat, el contracte seria revisat per la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Tots els partits han estat d'acord en revisar la concessió del servei, el més car de l'Ajuntament de Sabadell.
De totes maneres, ho han fet amb matisos diferents. Els més beligerants en contra del contracte han estat la Crida per Sabadell, qui ha motivat aquesta revisió, i Esquerra Republicana, qui ja ha dit que començarà a treballar pensant en la nul·litat del text. Escoltem l'anticapitalista Lluís Perarnau i el republicà Raúl García Barroso.
Que la responsabilitat de les presumptes irregularitats en aquest contracte és tota del PSC, que la qualificació del contracte com a concessió de serveis per poder-lo estirar fins a 15 anys més 5 anys de pròrroga considerem que no és només errònia, sinó que és una qualificació interessada dins del que és un contracte arreglat com conclou la jutgessa en la fase d'instrucció de la peça 28 del cas Mercuri.
Per tant, nosaltres ens toca fer de govern republicà i de fer de govern a l'ombra. I ja avancem, que començarem a treballar davant d'aquest possible escenari de l'unitat. I començarem a fer reunions amb els representants dels treballadors, poder empresa, amb qui calgui, per preparar aquest escenari. Perquè aquest escenari pot arribar. És un escenari que hem d'estar preparats políticament per poder donar-li sortida. Moltes gràcies.
En canvi, des del PSC, el regidor Eloi Cortés els ha demanat que no s'avancin als esdeveniments.
Passi el que passi la realitat, vostès el que volen fer és encaixar allò a martillazos, el seu argumentari per intentar doblegar la realitat. I per això segueixen insistint en una incoació, una revisió d'ofici del contracte amb que pressuposen que acabarà la Comissió Jurídica Assessora i, per tant, ja pressuposen la feina que hauran de fer els funcionaris entrem en un terreny delicat, senyor Pere Arnau.
Per altra banda, el ple municipal d'aquesta tarda també ha aprovat per unanimitat cedir els terrenys entre els carrers Martí Lomà i Calders a la Generalitat perquè hi construeixi l'Institut Narcisa Freixas. La regidora no adscrita, Marta Morell, celebra la notícia.
El compromís del govern per tal que l'Institut Narcisa Freixas sigui una realitat el més aviat possible i també doncs, donar un missatge de suport a les famílies de l'Institut Narcisa Freixas i Cruells de Sabadell que aquests dies manifesten la seva preocupació pel compliment dels terminis previstos que haurien de permetre l'obertura l'any 2024.
D'altra banda, els grups municipals han aprovat per unanimitat l'ampliació de la protecció patrimonial de l'antiga fàbrica de l'art tèxtil. Així també abraçarà la torre i la nau que dona la Gran Via i no només els antics despatxos. La decisió s'ha pres després d'un informe dels tècnics municipals.
I precisament relacionat amb l'art tèxtil, les places del grau d'infermeria que acollirà les instal·lacions estan pendents d'un últim tràmit. Així ho ha apuntat la vicerectora d'Estudis i Innovació, Maria Valdés, malgrat que el conseller de Salut, Josep Argimon, parlava de 75 places. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Estem treballant en l'elaboració de tota la documentació que hem de presentar. L'hem de presentar a principis de març i quan presentem la sol·licitud oficial, quan ja haguem fet tota la documentació, llavors sí que ja tindrem la resposta oficial de la DGU sobre les places, sobre la quantitat de plaça.
Valdés també ha assenyalat que el curs que ve arribarà amb novetats.
Per exemple, es crea el doble grau en Dret i Relacions Internacionals i el grau d'Intel·ligència Artificial passarà de ser un títol propi a ser oficial. Alhora s'incorporen noves mencions de l'àrea de Filosofia i Lletres i s'introdueixen canvis en els graus combinats d'aquest àmbit per adaptar-se a les necessitats del mercat. Així mateix, el grau de Ciència, Tecnologia i Humanitat, que aquest curs s'està fent a la UAB, el que ve es farà a Madrid.
La recerca en l'àmbit de la infermeria s'ha de reprendre el més aviat possible per continuar progressant en les cures a les persones. Així ho ha apuntat al programa al matí la cap del grup de recerca infermera de l'I3PT, l'Esther Risco, tot plegat després que la pandèmia hagi frenat la investigació infermera.
Risco assegura que la situació derivada de la pandèmia ha posat contra les cordes la investigació en l'àmbit de la infermeria.
O sigui, ja partíem d'una base professional una mica inestable, per dir-ho d'alguna manera, doncs amb una crisi tan important com ha sigut la Covid, ha posat de manifest la importància de reconduir algunes de les intervencions que fèiem. No? Què vull dir? Que a vegades l'urgent passa per davant de l'important i com que feien falta mans i les infermeres, una cosa que ens caracteritza és que som compromeses, no?, amb la nostra professió, el que hem fet ha sigut posar per davant l'assistència i tot allò que tenia a veure amb la cura del pacient.
Per Risco, les conseqüències d'aquesta aturada ja s'estan deixant notar i, si no s'actua, poden portar la infermeria a la situació de fa dues dècades.
Què hem notat? Menys infermeres amb motivació per fer recerca, menys opcions o interès per presentar-se a congressos científics per la falta de temps, falta de la mateixa motivació, etc. Més dificultats per publicar. També s'han parat algunes convocatòries que estaven en marxa.
Davant d'aquesta situació, la cap del grup de recerca infermera de l'I3PT reclama més suport a la direcció del Taulí perquè les infermeres disposin de més temps per la recerca. Així mateix, també reclama més recursos per aquest àmbit i una aposta per mantenir les convocatòries a beques per fomentar les investigacions tant dins com fora del Taulí.
Les quarantenes als centres educatius podrien tenir els dies comptats. La Generalitat es planteja eliminar-les aquest mateix mes per tal de normalitzar la situació a les aules tant com sigui possible. Tot plegat després de l'elevat número de contagis que s'ha registrat a les classes des de la tornada de Nadal. El govern català s'assuma així al criteri de la Societat Catalana de Pediatria i de les famílies d'alumnes. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La portaveu del govern català, Patrícia Plaja, ha anunciat la mesura sobre les quarantenes a les escoles aquest migdia, juntament amb la reobertura de l'oci nocturn el pròxim 11 de febrer.
El govern considera que amb la desacceleració d'aquesta sisena onada i després que ja s'hagin pogut retirar totes la resta de mesures restrictives, també és necessari modificar els protocols que hi ha als centres educatius, a les escoles, i això vol dir que tots els infants que no tinguin cap símptoma i tampoc aquells, òbviament, que siguin positius de Covid, puguin continuar assistint a les classes amb normalitat.
L'eliminació de les quarantenes era una aposta de la Societat Catalana de Pediatria i les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. La seva presidenta, Belén Tascón, afirma que cal normalitzar la situació i garantir el dret a l'educació dels nens i els joves. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Que les dinàmiques que s'han acabat imposant durant aquest mes de gener ha estat, no?, de molt focus, no?, de mirar molt, no?, el sistema educatiu, mirar molt el sistema educatiu perquè s'ha fet d'aquesta manera, i que nosaltres el que hem vist al llarg de tota la pandèmia, que l'alumnat, els nens i els nens adolescents, han estat bastant maltractats per la pandèmia a molts nivells, no? I llavors, doncs això és el que ens preocupa el fet de que quedar-se a casa no és una solució per ningú, tampoc per la pròpia pandèmia, tampoc per evitar que hi hagi els contagis.
L'anunci del govern català arriba en un moment en què la incidència de la Covid-19 a les aules sabadellenques continua baixant. A hores d'ara hi ha un únic grup escolar tancat completament per positius de Covid. Es tracta d'una classe de l'escola Joan Maragall de Campotxaner. Hi ha un total de 51 persones confinades per 18 contagis. Al conjunt de la ciutat hi ha poc més de 1.900 persones aïllades als centres educatius per gairebé 2.900 positius en els darrers 10 dies.
Pel que fa a les dades generals de la pandèmia, Sabadell ha declarat en les últimes 24 hores 799 positius més de Covid-19, que eleven la xifra total als 62.435. També s'ha notificat una defunció més respecte ahir, que la situen al voltant global a les 667. Pel que fa als indicadors, tots tornen a millorar. La velocitat de contagi es redueix al 0,74, el risc de rebrot als 4.643 punts i la incidència acumulada a 14 dies als 6.233 casos per cada 100.000 habitants. I no deixem la salut perquè el consultori de Poblenou torna a atendre pacients de dilluns a divendres a partir d'avui. L'ampliació de l'horari és un pas més perquè l'equipament recuperi el servei previ a la pandèmia, tal com reclamaven els veïns del barri i pràcticament la totalitat de forces polítiques del consistori.
Per als veïns, però, l'atenció de dilluns a divendres, però únicament al matí, no és suficient. I continuen reclamant que el consultori disposi d'un metge de manera permanent. Rubén Navarro és el president de l'Associació de Veïns.
Tot menys el metge i, bueno, pel que tenim entès, només vindrà un dia a la setmana, que no és ni molt menys el que teníem nosaltres. Nosaltres el teníem tots els dies de la setmana. El barri és un barri que hi ha molta gent gran, que té molta dificultat a l'hora de desplaçar-se o de mobilitat i bueno, el no tenir el metge era un hàndicap terrible.
El compromís del Departament de Salut és incorporar un facultatiu un dia a la setmana quan la sisena onada de la pandèmia remeti del tot.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
La TUS ha hagut de suspendre els actes per celebrar el seu 40è aniversari per la situació actual de la pandèmia. Des de la companyia asseguren que els diferents alcaldes i regidors que han passat pel consistori sabadellenc els han defensat com a empresa de servei a la ciutat.
Francesc López, president de la TUS, ha assegurat a Ràdio Sabadell que els qui van començar el projecte ara fa 4 dècades no sabien que faria aquest recorregut. L'empresa cooperativa entoma ara el repte climàtic.
Al seu dia, quan vam pensar que n'hi hauria un autobús de plataforma baixa, ningú s'ho imaginava. En canvi, ara pues, no pujar un autobús amb plataforma baixa, en aire condicionat, amb segons quines mesures de seguretat, pues, bueno, ningú s'ho planteja. Pues, això és el mateix, vull dir, estem amb un important repte, que és defensar, diguem, el tema, diguem, climàtic. Nosaltres ja vam començar amb els híbrids, ara estem en el tema de l'electrificació i, bueno, i estem disposats a qualsevol tema que vingui per fer, diguem, el servei millor, més ecològic.
Pel camí ha quedat el vehicle de gasoil, la renovació de les marquesines o el canvi dels graons per la plataforma baixa. Actualment vetllen per la seguretat contra la pandèmia a l'interior dels seus autobusos. Quan millori la situació en un parell de mesos, confien compartir amb la ciutadania els brindis de la seva celebració.
El subsol de l'església de Sant Fèlix és el gran tresor per descobrir el passat de Sabadell, ja que allà sota hi ha la ciutat tal com era al segle XI quan es va crear. Aquesta és l'opinió de l'arqueòleg sabadellenc Jordi Roig de l'empresa Arrago SL.
Després de comentar l'excavació, el vapor de Cal Borni Duc a l'Eixample, que ha permès localitzar una caldera de vapor i la base de la màquina de vapor que aniria connectada a la pròpia caldera, Roig ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio quina és l'assignatura pendent.
La vila de Sabadell neix al segle XI del no-res, és a dir, no hi havia res, i neix a partir de dos elements vertebradors, que seria l'espai del mercat, de l'antic mercadal, que era com un espai de plaça, i l'església i la seva sagrera amb les seves construccions. aquests dos elements són el nucli, l'origen de Sabadell, que després, al segle XIV, serà murallat. I d'aquesta etapa tan antiga coneixem molt poc, molt poc, molt poc.
L'excavació es podria fer aixecant només els paviments, sense necessitat d'enderrocar edificis. La documentació existent sobre aquell període és molt escassa, també pel que fa als tancaments i als portals de les muralles, que són alguns dels espais dels quals falta també informació. El nucli històric s'ha excavat molta menys extensió comparat amb Can Gambús i Can Roqueta. Puig contraposa descobertes com la del vapor de Calborni Duc, on els documents aporten informació prèvia als béns de períodes anteriors, on l'arqueologia és l'única font de coneixement.
Avui també és notícia.
5 escoles públiques participen en la 7a marató de l'estalvi energètic.
L'objectiu és destinar l'estalvi econòmic aconseguit a actuacions per lluitar contra la pobresa energètica i l'emergència climàtica. La marató tindrà lloc del 4 de febrer al 4 de març i participaran els centres de Can Déu, Can Rull, Catalunya, Font Rosella i Joan Montllop. En edicions anteriors, aquesta activitat per fomentar l'estalvi energètic i la sostenibilitat s'ha dut a terme a les biblioteques i els equipaments esportius.
El servei de mediació comunitària atén 199 persones al llarg de la setmana del Dia Europeu de mediació.
La iniciativa ha estat molt ben rebuda pels veïns i veïnes que s'hi han acostat. En total s'han atès 199 persones. Algunes s'han apropat a la carpa municipal per explicar les seves problemàtiques i valorar la possibilitat d'acollir-se a una mediació per resoldre-les. Altres simplement han mostrat el seu interès per la mediació i el seu funcionament. Es va dur a terme entre el 17 i el 21 de gener.
La Setmana de la Moda i la Sostenibilitat a l'Escola Illa porta activitats per reflexionar sobre l'impacte ambiental de la moda.
És un programa per parlar de la moda sostenible com un canvi que lluita per una visió més ecològica i més justa, una manera d'entendre la producció de peces de roba des d'un vessant més íntegre i que té en compte l'impacte social i ambiental. L'esdeveniment va començar ahir i s'allargarà fins al 8 de febrer. La programació es pot consultar al web de l'Escola Illa.
La sabadellenca Venus està nominada als Premis Enderroc 2022 per partida triple.
Jo que ja et feia un ext com una casa de pagès i ara tot el que fas em fa vibrar.
D'entrada, com a millor cançó d'autor per Vinya del Mar, que és el tema que estem escoltant de fons.
També com a millor artista revelació del 2021 i com a millor disc de cançó d'autor pel seu àlbum de debut, El Naixement. Valèria Núñez Saurí ha sigut de les artistes més nominades de la primera ronda de votació popular dels Premis Enderroc 2022 de la música catalana. És tan recent el treball que en algunes categories no l'han pogut valorar perquè encara no havia arribat.
Sí, per exemple, per crítica no ha entrat perquè no va entrar, o sigui, es van reunir de crítica abans de nosaltres. O sigui, en el disc de crítica no podia entrar, nominació, o sigui, premi de crítica no entrava, però en canvi sí que ha entrat en el popular, no?
La jove artista sabadellenca encara pot rebre vots a les diferents categories fins al dia 7 de febrer, quan s'arribarà a la ronda final formada per 3 finalistes per categoria. La gala de la 24a edició dels Premis se celebrarà el 3 de març a l'Auditori de Girona i serà presentada pel duet Xuriguera i Faixedes. També hi haurà actuacions d'Auxili, Blau Mut, Els Catarres, Ginestà, L'Alba, Marina Rossell, Maruja Limón, Navet, Su, Viena i Xerí Marasté.
I ara busco 4 xais, una masia de dalt, per veure com surt el sol fent-me gran.
Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, eh? Iau, 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 iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre.
Ferrea Quartín de Cau, Cau.
El Dia Mundial de la Ràdio tornem a obrir
el Casino dels Senyors.
On poguéssim estar tots dos solets i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Hola, som Sabadell Viatgera, una associació d'agències de viatges de Sabadell que neix sota el convenciment de que unides som més fortes. Som un referent a Catalunya, amb un ampli ventall de viatges i experiències, turisme responsable, sostenibilitat i bon servei. La nostra diversitat dona més alternatives i adaptem els viatges a les noves necessitats sanitàries. per un 2022 ple de viatges amb Sabadell Viatgera. Informa't a sabadellviatgera.org.
Fora de Sabadell, Sabadell i la comarca. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La mesa del Parlament proposa aturar l'activitat dels organismes i comissions de la cambra fins que s'emeti un nou dictamen sobre l'escó del diputat de la CUP, Pau Juvillà.
És de moment la resposta que la cambra ha acordat davant la resolució de la Junta Electoral Central de retirar l'acte a l'anticapitalista.
El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici per estudiar els criteris utilitzats pel govern en la consulta sobre la candidatura dels Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030.
Per aquest motiu ha demanat informació al respecte al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert, concretament vol tenir accés a un informe jurídic que, segons ha tingut coneixement pels mitjans de comunicació, tracta sobre la viabilitat jurídica de la consulta. Ribó vol saber per què l'executiu només considera afectada la ciutadania de l'Alt Pirineu i Aran i no d'altres territoris.
Esports.
Demà a aquesta hora i el tercer intent, el Centre d'Esport Sabadell recupera el partit de la 16a jornada contra el Betis Deportivo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
L'equip Betis té una oportunitat d'or per sortir del descens en cas d'una tercera victòria consecutiva a la nova Creu Alta.
Sí, guanyar significaria empatar 25 punts amb l'Atlético Sanluqueño i el Sevilla Atlético, però el Sabadell quedaria per sobre per la diferència de gols general. Monitis, tot i això, no ho veu com un estímul extra.
Sé que soy un coñazo, porque la respuesta no se sale de... me vais a seguir preguntando lo mismo cada semana y voy a seguir contestando lo mismo, que es que no miro de verdad y no miro la clasificación, porque no lo necesitábamos. Si fuéramos un equipo que necesita motivaciones extras, pues buscaríamos esa motivación en donde fuera, ya sea en clasificación o... A día de hoy no lo necesitamos.
Davant hi haurà un Betis Deportivo que és coer destacat amb la meitat de punts que el Centre d'Esports, només 11, i que a més a l'entrenament d'ahir va perdre el seu pichichi, el català Raúl García, per una lesió a l'ull. El tècnic del filial verdiblanc, Pablo Del Pino, assegura que els seus jugadors ja s'han refet de l'última derrota per 0-3 contra el Nàstic.
Pero un partido muy igualado, como todos los que se dan en esta categoría, donde jugar de visitante tiene todavía esa dificultad de que los equipos son poderosos. El Sabadell es un equipo que es verdad que no le está yendo bien en la competición, pero diseñado para ascender. De hecho, es uno de los recién descendidos del año pasado a la segunda división. Y espero un partido muy igualado, pero lo hemos preparado bien. Lo importante es que el grupo se ha recuperado perfectamente a nivel emocional. Yo he visto hoy un equipo ya limpio y un equipo preparado para competir. Y un partido muy igualado ante un magnífico rival, pero al que seguro que le vamos a poner las cosas muy complicadas.
L'àrbitre del partit serà Víctor Pérez Peraza, nascut a la Gomera fa 37 anys, amb el qual el Sabadell mai ha perdut a l'estadi en els 5 precedents. Tot plegat, demà a partir de 8:15 i des de mitja hora abans al Sabadell en joc.
I la roda de premsa d'avui de Pedro Monitis també ha servit per valorar un mercat de fitxatges d'hivern que es va tancar ahir a la primera ref amb la incorporació a última hora de Dopi.
El tècnic càntabre s'ha mostrat satisfet per haver cobert la baixa de Toni Gavarre amb un altre davanter, qui per cert arriba demà a Sabadell, però s'ha lamentat que alguns dels futbolistes pels quals s'havien interessat no hagin acabat venint per la situació de l'equip a la classificació.
Ha sido muy complicado porque, bueno... Mejorar la calidad de jugadores que tenemos es difícil y los jugadores que son del nivel de los que tenemos aquí, lo que nos hemos encontrado es que en la situación que nos encontramos en la clasificación, bueno, pues la verdad que a muchos de ellos les ha tirado para atrás y esta es la realidad del mercado de invierno que nos ha tocado vivir.
Pel que fa a l'afer Moja Esarfani, a qui no se li ha aconseguit trobar una sortida, Monitis ha reiterat que té una bona relació amb ell, però ha admès que necessita un procés d'adaptació a la seva idea.
I en Terrafeta ha estat el gran protagonista del programa Hotel Suís d'avui. El central sabadellenc ha passat per Ràdio Sabadell tan sols un dia i mig després de penjar-se la medalla de plata a l'Europeu d'handbol a Budapest.
Només un gol de penal de Suècia amb el temps ja esgotat va deixar la selecció espanyola, amb el també sabadellenc Aleix Gómez, sense el títol. En el cas de Terrafeta, a més, en el seu primer gran torneig internacional.
El primer és molt especial i a sobre, doncs, bueno, el que es comentava, no?, que és una mica la transició, hi ha una mica de canvi generacional en la selecció i tal, i nosaltres vam anar a competir i bueno, un cop ens vam ficar a semifinals ja vam dir, uau, ja l'hem liat, i després doncs, poder penjar-nos una medalla, vaja, és algo que no oblidaré mai de la meva vida.
L'ara jugador del Pauser francès admet que encara està païnt aquest primer gran èxit amb la selecció. De cara al futur, el graciec s'ha marcat com a objectiu consolidar-se l'absoluta.
Un cop ara he viscut una experiència d'aquestes, doncs em vull repetir cada gener, cada europeu, cada mundial, vull estar allà i vaig a treballar-hi perquè sigui així.
Un Ian Tarrafeta que va patir, recordem, durant aquest campionat d'Europa, un positiu per Covid que el va obligar a aïllar-se durant 3 dies.
Cap de setmana rodó per als 2 sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell. Tots dos van sumar la segona victòria de la temporada Superliga 2 i ho van fer un darrere l'altre en una tarda de dissabte màgica a les Naus.
Primer va ser el masculí amb un desempat agònic davant el Muro mallorquí per 15-13, un triomf que, a banda d'obrir un forat de 6 punts amb el CUE, l'únic equip que baixa, suposa l'estrena del tècnic Jordi Fernández després de la seva recent paternitat.
Ens allunya una miqueta més de Saide, que és la barra on ens hem de medir, i hòstia, a mi em feia il·lusió per guanyar, que això ja ho tinc, és la meva primera victòria per fi a Superliga 2, i és la primera victòria a casa, que també està molt bé, i bueno, feia gràcia doncs, que sí, si haguéssim fet un 3-0-3-1, ens haguéssim pujat inclús un per sobre de Muro, que bueno, al final tampoc és tan significatiu, perquè la barra que has de mirar és Aire, però bueno, ja mires una miqueta més cap amunt.
I després d'aquest triomf, el femení va protagonitzar la sorpresa de la jornada, imposant-se per un clar 3-0 al Sòria, remuntant fins i tot un 18-23 desfavorable en el segon set. Ana Jiménez Morcuende és la capitana de l'equip.
Necessitàvem d'un cop, o sigui, guanyar aquesta confiança, el poder dir, mira, hem tornat, sí, ho vam celebrar moltíssim, i al final alguna companya, és que no sé què, que va ser la Nerea, que ens acaba de dir, és que això ho estàvem celebrant l'any passat quan vam guanyar la Lliga. O sigui, era com una celebració tan gran per nosaltres el dir, hòstia, per fi, no? O sigui, ja ens hem tret això, l'equip ho va celebrar moltíssim, ho necessitàvem i crec que ara mateix estem més fortes que mai.
Amb un partit més, les d'Alberto Avellaneda se situen a només un punt de la permanència que delimita l'Esplugues, pròxim rival del club. Per la seva part, el masculí també jugarà la pròxima jornada a domicili, en aquest cas contra el Mediterrani de Castelló.
En futbol sala, l'Escola Pia continua amb la seva particular escalada a la classificació de la segona B. L'equip de Pedro Donoso tenia aquest cap de setmana un doble compromís al carrer Garcilaso i el va resoldre amb dos marcadors molt semblants.
Dissabte, 8-4 contra el Muro, diumenge, 8-3 contra el Segor B en el partit que tenien pendent. Amb aquestes dues victòries, la Pia ha guanyat els últims 4 partits a casa, després de la derrota en el derbi contra el club, i s'ha enfilat fins la 7ª posició amb 29 punts, a 6 del play-off. Donoso destaca el moment de confiança dels seus.
Siempre se dice, ¿no?, lo típico partido a partido, pero bueno, el equipo está trabajando bien y sinceramente, ¿no?, nos da igual el rival que venga o si tenemos que salir fuera, ¿no? Cuando el equipo está bien y está disfrutando, lo que estamos deseando que llegue el sábado para competir, ¿no?
Per la seva part, l'Amics del Pou va perdre 6-1 a la Barceloneta i segueix cué amb un sol punt, mentre que el Natació Sabadell va tornar a patir un ajornament per segona setmana consecutiva, en aquest cas a Cerdanyola.
I pel que fa a la segona divisió femenina, una de freda i una de calenta per al futbol sala Sabadell femení.
Dissabte, 7ª derrota consecutiva a la Lliga, 2-7 a Calbalsac contra la Concòrdia, que segueix deixant les arlequinades a un punt de la permanència, això sí, amb 2 partits més que el Ripollet. I l'endemà, victòria per 0-5 de les de Xavi Muñoz en la seva estrena a la Copa Catalunya a Moncada i classificació per la 3ª ronda.
I acabem amb un apunt d'esquash perquè Iker Pajares ha tornat a fer miques al seu sostre al rànquing mundial de la PSA.
En l'actualització del mes de febrer, l'esquashista sabadellenc apareix com a número 23 del món, millorant una posició respecte a la classificació del gener. Està previst que Pajares debuti en aquest 2022 als Estats Units amb l'Squash on Fire Open de Washington i el Windy City Open de Chicago a partir de la segona quinzena d'aquest mes.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 1 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm amb ampliacions també i actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online.
en directe.radiosabadell.fm.